bé, bueno, quan va marxar el monarca va ser un exili totalment controlat per la burgesia, o sigui, perquè no els hi passés res, van protegir el monarca fins a frontera, no fos cas que alguns treballadors es prenguessin en sèrio això de revolució, no? I es palessin al rei. No era intenció, era algo temporal. I bé, també comparant una mica amb la Revolució Francesa, dir que ja ho hem dit alguns cops al programa, que no es pot que, o sigui, que Espanya no ha hagut una revolució burgesa, no? Mentre no existia a França, la Revolució Francesa es va fer mentre encara no havia un antagonisme profund entre burgesos i proletaris. I aquests dos estaments van poder unir-se en el tercer estat per acabar amb el poder feudal, no? Però aquí ja era una situació molt més avançada del capitalisme, hi havia una crisi molt profunda entre burgesos i proletaris i no era possible aquesta unió. A més, al ser un país agrari, Espanya, i les teories de la Revolució Francesa el que volien per crear aquesta societat burgesa era crear una societat de petits propietaris i conreadors de la terra, el petit negoci, i això a Espanya era molt difícil, no? Perquè acabar amb el repartiment de la terra de grans latifundis era pues, acabar amb els que tenien tots els mitjans de producció, i això doncs no volien, no?
No, el tema de... Només apuntar que el tema de la reforma agrària serà una de les grans banderes de la Segona República. Es va arribar a fer una que realment no era...
Sí, ho explicarem, la de Joan Comorera.
Exacte, que realment tampoc era absolutament rupturista. Però bueno, era un gran avenç, però que no es va arribar a posar a la pràctica, només volia dir això. No es va arribar a posar a la pràctica perquè tot just després d'aquestes primeres reformes, em sembla, no sé en quin any va ser, em sembla abans del 34 potser, un any 33 o així.
El què?
La reforma agrària.
La reforma agrària va ser l'abril del 34.
Clar, és que justament en aquesta època és quan arriba el bienni negre, que arriben els conservadors al govern de la Segona República i paren aquestes reformes. I quan el Front Popular intenta de nou posar-les, tot just després hi ha el cop d'estat. Llavors, bueno...
Bueno, però és que des de Rabassa Morta que no s'havia fet res a Espanya en tema de conreu, és que... Déu-n'hi-do. No sé com encara no anem caminant de quatre potes. Doncs això... clar, perquè què passa quan hi ha la monarquia? Que una part de les terres, una part molt mínima, va ser expropiada al rei. La gran part d'aquestes terres expropiades va anar a parar a mans dels grans burgesos de la ciutat. Es va fer un nou tipus de terratinents capitalistes. Sempre que hi ha una ruptura, doncs creixen noves classes, no? Benestants. I les restants van ser repartides entre els camperols pobres, i van fer una petita classe de propietaris petits, no? I bé, allò que dèiem, l'ideari de Robespierre volia fer de França una nació de petits propietaris, però aquí a Espanya no es va arribar a fer això, per tant no es va fer una revolució burgesa. Tot i que les masses aquestes de camperols en petites terres van ser el principal sustent de la burgesia, les seves lluites contra el proletariat de les ciutats que no van rebre doncs, aquestes terres. I reiterem una mica això, que la burgesia espanyola va substituir el poder real per evitar la revolució proletària, que va venir després del 36, al final va ser incontenible. I bé, que sí, és veritat que alguns, els més sincers republicans espanyols inconscients van somiar en instaurar una república burgesa conservadora tipus de la República Francesa, no? Que és, no sé, parlàvem d'Azaña, que era un home que no tenia mala fe, no?
No, a veure, dins dels sectors que van sostenir o van creure en la sortida republicana, hi havia uns certs sectors de la burgesia més progressista, lligats normalment a el que havien sigut els interessos industrials, o aquella burgesia industrial que estava en contra de la burgesia comercial més parasitària, lligada a interessos terratinents, i que és la que no havia trencat amb tota aquella casta dirigent militar feudal, no? Tot aquell binomi militar feudal que hem estat explicant, que va ser en l'època de la Restauració, que va ser la que va parir aquell model de dominació política. Doncs aquelles persones o aquells sectors de la burgesia que volien una modernització de les relacions de producció, és a dir, la introducció completa ja de l'assalariat i de les modernes relacions de producció capitalista lligades a la indústria, aquests volien una modernització en l'administració, en lo civil, en lo polític, i per això volien la república. Aquest sector de la burgesia, que no estava gens d'acord amb, evidentment ho va arribar a combatre fins i tot, el que eren els intents per baix, no?, de la classe obrera, la classe treballadora i els camperols, d'empènyer el procés més enllà, d'empènyer el procés de la república cap a una ruptura, exacte. Ells no estaven d'acord, evidentment, amb aquest esdeveniment dels fets, no? Però sí que és cert que per ells la sortida, i això és un canvi en una certa part de la burgesia, la sortida no era tornar enrere, fer una involució i que l'exèrcit l'ajudés a sortir d'aquella situació. Què és el que havia passat en la Primera República, per cert? Aquella burgesia es va espantar davant del proletariat i va optar a arribar a un pacte amb les classes tradicionals, no?, amb l'oligarquia tradicional. En canvi, aquests republicans, Azaña és un exemple, però n'hi ha d'altres, el Bayo, que va ser un altre ministre, i bueno, tot el que era el partit aquest republicà radical, on sembla que es deia, tenia un nom, el de l'Azaña, ara no me'n recordo quin era. Sí, aquesta part de la burgesia...
Quan parli a part de Catalunya.
També a Catalunya, evidentment, és la més representativa, doncs estava d'acord amb la necessitat que es tenia de la república, no? Com el que representava la modernització i tot plegat.
Mm-hmm. Doncs, evidentment, havia aquesta part de la burgesia més ben intencionada i aquest autor diu que inconscient, però també havia aquesta part doncs, que buscava una mica...
Ben intencionada no la idealitzem,
No, però bueno...
Vull dir, que era pels seus interessos. Sí. Tot i que, evidentment, no se li nega que respecte a el que era el feudalisme anterior hi ha un progrés. En Marx li reconeixia el capitalisme, elements de progrés.
Sí. Bueno, però és una mica el que dèiem sobre aquesta democràcia socialdemocràcia perfeccionada com del Vicenç Navarro, no?, que és molt atraient i té molt mèrit, però clar, no és una ruptura total, no?
Introduint noms i no expliquem d'on ve aquesta reflexió.
De la xerrada que va fer el Vicenç Navarro sobre les
pensions. Però no n'havíem parlat, em sembla, la quinzena anterior.
Potser que no. No, ara estic tota l'estona, des que el vaig sentir parlar, que em va agradar molt, però estic tota l'estona Vicenç Navarro.
Bé, doncs...
És un catedràtic.
Està bé, fem una mínima introducció a la gent per explicar d'on ve aquesta referència. Hi ha una sèrie de xerrades a Gràcia, al barri de Gràcia de Barcelona, que es diu Gràcia en crisis, que són una sèrie de plataformes a diferents barris que han sorgit arran de tot el tema de la crisi econòmica i tot plegat. Llavors, el que estan promovent doncs és lo típic, tot bon típic. Crear un contradiscurs, no?
Ojalà fos lo típic.
També tens raó. I no volia dir en un to despectiu, sinó lo que ha de ser, vaja. Lo típic no, sinó lo que ha de ser. Poder perquè venim d'aquest moviment ja ens sembla lo típic, no? Però lo que ha de ser i lo que està sent és que es vol, doncs això, denunciar el que està passant. Llavors es fan una sèrie de xerrades a la barraqueta, allà a Gràcia, i una d'elles doncs, va venir aquest catedràtic, el Vicenç Navarro, que bueno, doncs, ha escrit llibres així com el subdesenvolupament social a Espanya i algun llibre més, no?, que denuncia doncs, això, les conseqüències o contradiccions del suposat estat de dret en el qual vivim.
Uh-huh. Doncs bé, s'ha dit que reconèixer aquest mèrit, potser, no sé si tant com el Vicenç Navarro, però aquests sectors de burgesia més crítics, no? Només aquest apunt. Busqueu informació d'aquest home i llegiu els seus llibres perquè és interessant, no?
Té un blog que l'actualitza cada dia i diu coses molt interessants. L'última entrada que vaig llegir, segurament ja antiga, perquè parlo de fa uns dies.
Ah, sí? Li vas fer cas quan va dir
sí,
a xerrar d'això?
Sí, sí. Denunciava precisament els crims del franquisme, però no els de les fosses comuns, que és el lloc on comunment va tothom a parlar-hi, sinó sobre els crims econòmics que es van fer en època del Franco. Parlava de l'explotació d'una mina aquí, precisament, a Cerdanyola del Vallès, que els seus treballadors van ser afectats per amiant, i les seves famílies també, i com això va ser encobert, entre d'altres, pel senyor Samaranc, que ostentava un càrrec franquista en l'època.
Per
molt
això.
Interessant,
No, que el Vicenç Navarro és molt interessant, i a més és molt bo perquè si l'escoltes parlat diu... L'altre dia parlant amb el Felipe González, prenent un
no
cafè...
No diu noms,
No?
No va dir cap nom, però bueno,
si diu, emprenent un cafè amb el Carrillo.
Això sí, però deia, però jo parlo amb els càrrecs del govern actual,
sí,
o no, i tal.
Però quan estava a la campanya del Bill Clinton, no té il·lusió estar amb tu. Perquè és un home, bueno, sí, sí, és un home carismàtic, eh?
Us sí, sí, és un mèrit, i que estava a la campanya Bill Clinton, eh?
No, mèrit, però que al·lucines per un tu, no.
Sí, sí.
Bueno. I bastant accessible, no, l'home?
Onda Libre fa un gran mèrit a Vicenç Navarro, però el situa en el seu just lloc i no és un comunista. Que no és comunista, Vicenç Navarro.
Però, bueno, però a veure, el Vicenç Navarro jo l'he posat d'exemple per explicar doncs, d'aquesta part de burgesia crítica que tenia bones intencions molt positives però no anava més enllà. Pues, el Vicenç Navarro és un personatge actual pues, d'això, que està a campanya del Bill Clinton i després també et diu la contaminació d'Amiana Cerdanyola, no? Bueno. Demands must be clear. Backing the Iraqi people. Doncs sí. Una altra cosa que feia que no...
On t'has quedat?
Sí. M'he perdut.
És que ara hem anat al Bill Clinton i...
He anat al Bill Clinton i m'he perdut, a veure. No, ja està. La burgesia espanyola en aquell moment lluita, la seva prioritat és lluitar contra un proletariat cada dia més conscient i més agressiu, que el que aspira obertament doncs, és expropiar-la, no? Aquesta burgesia. Llavors aquesta burgesia renuncia a la sublevació de Jaca, o sigui, no ho va voler. Ara explicarem la revolució de Jaca. No va voler que fos una monarquia,
la sublevació.
Bueno, la sublevació de Jaca no va voler que fos el poble qui fes aquesta transició cap a república, sinó va voler que aquesta revolució, aquesta república vingués de la mà dels burgesos i els mateixos senyors feudals que la manessin a governar, no? Tota la música una mica forta.
Vale.
I bé, què va passar aquesta revolució de Jaca? Insurrecció, bueno, aquí diu insurrecció, va. Doncs va ser un alçament militar al 1930 dirigida pels capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández.
Que esdevendrien màrtirs de la República i, bueno, herois de la República.
I pretenien la proclamació de la República d'Espanya, no? Llavors, què va passar? Després de, com hem explicat, després de la dimissió, no havíem donat la data, el 29 de gener de 1930, el dictador Primo de Rivera, el rei Alfons XIII anomena cap de govern el general Dámaso Berenguer Fuster, cap de la casa militar del rei. I llavors, bueno, això es forma un nou govern, no? I llavors hi ha moltes esperances posades en aquest govern i el que vol molta gent doncs, és la tornada a la normalitat constitucional. Alguns partidaris de república fins i tot pues, ho veuen amb bons ulls i bé, també els monàrquics estan una mica marginats en tota la dictadura, no? Posen un nou govern, el Berenguer afirma que el nou govern vol la pacificació del país i tornar a la pau, tot això, i com a primeres mesures concedeix una amnistia als condemnats per delictes de rebel·lió, sedició comuna o militar, o sigui, delictes polítics, i assabentat dels projectes d'una revolta militar, crida al general Godet, un dels conspiradors més actius contra la dictadura Primo de Rivera, el que suposa implicat en aquests preparatius i, bueno, i li fa convèncer els militars més exaltats de les bones intencions, no? Posar una mica de pau.
Bueno, el Godet aquest, que ara apareix com un personatge doncs, que serveix per pacificar l'intent de cop d'estat del Sanjurjo, em sembla que segurament serà, no? El que intenta... La Sanjurjada és un primer intent de cop d'estat. Doncs aquest Godet després significarà en l'intent d'insurrecció falangista de Franco, val? De general Franco, a les Illes Balears. Fracassarà i llavors serà... No, em sembla a Barcelona. A Barcelona. Serà reclamat i afusejat, finalment.
ben fet.
Tampoc és un gran personatge, eh?
No, és que el que veig molt també és que molts que conspiraven contra la dictadura Primo de Rivera no pensem que eren bellíssimes persones. Molts després van estar amb la dictadura franquista.
Exacte, no són protectors de la democràcia.
No, no. Vull dir que ara, bueno, van pacificar en aquell moment el que sigui, però no...
Per uns interessos no, corporatius
sí, sí, sí,
concrets.
Exacte.
Perquè ells ja potser eren més monàrquics que no el que representava Primo de Rivera.
Sí.
Bueno.
I bé, tot i que aquesta sublevació queda ajornada... l'exclusió dels militars, doncs els militars que volien fer aquesta sublevació els van excloure d'amnistia i no va contribuir molt a la calma. A més, el Berenguer aquest no va complir les seves promeses i es va anar radicalitzant l'actitud de civils i dels militars republicans. El 17 d'agost es van reunir Sebastián Niceto Alcalá Zamora i Miguel Maura amb els representants de diversos grups polítics republicans contra el govern de Berenguer i la monarquia, i aquesta reunió serà coneguda com el Pacte de Sant Sebastià,
uh-huh,
en la que s'acorden una sèrie de mesures tendents a la instauració d'una república parlamentària. Què és el Pacte de Sant Sebastià? Vaig molt ràpid. És que són moltes coses, eh?
No, ja ho dic per parlar del món d'informació, no?
Vale. Bueno, sí. Vaig a... Primer acabaré amb lo de la Jaca i després explico el Pacte de Sant Sebastià millor. Doncs bé. Bueno, el Pacte de Sant Sebastià, després explicaré més concretament, és una sèrie de mesures perquè volien una república parlamentària. Llavors, d'aquesta reunió surt el compromís de formar un comitè revolucionari que, arribat al moment, promovia el pronunciament de la república, no? Veient que el govern que havia sortit després de Primo Rivera no ho feia. Després de diversos retards, se n'acorda la data el 15 de desembre. I la direcció de la revolta de Jaca... correspon a Fermín Galán, bueno, ja ho hem dit, capità del regiment d'infanteria, i a García Hernández, i també a un altre militar que es deia Salvador Cediles Moreno, uns quants militars i un cert nombre civils. Durant la tardor, Galán, juntament amb els oficials compromesos i els paisans que li havien promès suport, tracten d'organitzar tots els detalls de la revolta planejada, no? Estan allà intentant preparar-la. Els continus ajornaments per fixar la data de revolta fan que les relacions entre Galán, que estava allà en plan cuando empezamos, i el comitè revolucionari comencen a deteriorar-se, no?
Un comitè revolucionari, que has dit, composat per soldats del regiment?
Composat per tota la gent que va fer el Pacte de Sant Sebastià.
Ah, val, o sigui, per diverses forces polítiques.
Sí, sí, vale. Des de grups republicans, militars i civils, no?
Uh-huh.
Clar, és que és al·lucinant que en aquell... Quan parlem de grups aquests, és que en els grups havia... tant civils com militars, això ara és inconcebible, no?
Sí.
Al·lucinem, jo almenys al·lucino, no? Que, imagina't, que Esquerra Republicana a meitat fossin militars.
Bueno, no perdem de vista el tema de com per les burgesies nacionals actualment, representades en governs autonòmics, tenen les seves pròpies forces de seguretat.
Però ja no és l'exèrcit.
No, bueno, l'exèrcit està centralitzat en mans de l'Estat de Madrid.
Sí, sí, però en aquell moment doncs, havia exèrcit de diferents tendències i tot això també no era un exèrcit professional com ara, evidentment.
No.
Bueno, com que s'ajornava i s'ajornava la data de revolta, al final el comitè revolucionari disposa que la matina del dia 12 viatgin a Jaca uns d'aquest comitè revolucionari, i bé, els residents es precipiten i a l'alba la guarnició de Jaca, que era aquests que estaven esperant, s'alça contra el govern, pren la ciutat després d'haver capturat els comandaments militars i els efectes i proclamen la república a Jaca, publicant un bàndol a les parets, o sigui, van posar a les parets uns cartells que deien article únic, aquell que suposi de paraula o per escrit que conspiri o faci armes contra la república naixent serà fusellat sense formació de causa. Van posar això i ja està, i així es va proclamar la república, no? Però clar, què va passar? Que els revoltats van intentar seguir la marxa cap a Osca, no? Perquè ells el que volien, havien proclamat la república, volien per tot l'estat. Van marxar en dues columnes, una per carretera i una altra per ferrocarril, van tenir molts problemes, van expropiar uns quants camions que se'ls van espaiar a mig camí, bueno, van tardar de sortir a Jaca com 9 hores. Llavors, clar, doncs van donar, a més es veu que no van tallar totes les línies de telèfon, es va fer com una trucada, i llavors doncs van anar els militars, doncs fidels al règim, com si diguéssim, van anar a buscar-los, no? I clar, ells portaven 1000 hores sortint de Jaca, estaven fets pols, estaven totalment desmoralitzats, no havien arribat encara a Osca, no? Al final es van poder refugiar en una espècie de local republicà, que els hi van donar pa i embotit, que feia no sé quantes hores que no menjaven, i bé, doncs al final, per sorpresa, es troben amb els militars que anaven a per ells, i es produeix una batalla. Al final, bueno, és que és una situació una mica kafkiana, no? Perquè es veu que tots els soldats se'n van corrents, i es queda com es diu?
El galant i l'altre.
El galant i l'altre allà, però totalment parats, no? Vull dir, es queda tan paralitzat el galant de veure que tots els seus soldats se'n van corrents, que l'agafen físicament i el posen a un camió. I llavors, quan està al camió, que ja porta un rato, torna en si, com si diguéssim, perquè s'havia quedat totalment al·lucinat, i diu, baixeu-me aquí, que torno caminant al poble més proper i m'entrego, perquè és un deshonor militar, no? I dos diuen, vale, t'acompanyem. I clar, doncs venen, el detenen i li fan un consell de guerra sumaríssim, i aquell mateix dia, que era diumenge i no estava acostumat, però el van afusellar, i doncs va morir dient, visca, va cridar, abans de morir va cridar visca la república, no? Vull dir que va ser una persona molt conseqüent, i per això és un màrtir. Ell i els companys que el van acompanyar també els van matar.
Però bueno, Fermín i Galán, no era un altre? Fermín i Galán, no eren dos?
A veure, exactament, el que van matar és Galán i García Hernández.
Vale, doncs.
Que eren dos militars, sí.
Bueno, el tema és que els hi va fallar el que després sí que va reeixir en el tema del front populisme, no? I és el recolzament de les classes treballadores, de les classes populars, al darrere de l'ideal, de lo que és l'ideal republicà, i evidentment doncs els hi va mancar la tècnica, és a dir, la insurrecció com un art, una cosa que els, per exemple, els bolxevics a la Revolució Soviètica sí que van tenir molt clar. Del Lenin existeixen una sèrie de reflexions i teoritzacions que deia això, la insurrecció és un art i per tant ha de ser estudiada i duta a terme com a tal.
Bueno, ja us he explicat com va funcionar, que va ser una mica sense.
Però és que això era una còpia de les insurreccions militars del segle XIX. És a dir, recorda molt a Riego i tots aquests, que s'insurreccionaven a un punt i després començaven un tour. No tenia res a veure amb la tècnica moderna d'insurrecció, val? Que després ha patit variacions, però en aquella època un simple telèfon podia desbaratar una insurrecció d'aquesta forma, no?
És el que va passar.
Bé,
posem
doncs
un petit descans.
Exacte.
I seguim, que és un tema interessant però una mica dens.
Thank you.
Catalunya Libre, història del moviment obrer català.
I bé, doncs faltava explicar una mica això del pacte de Sant Sebastià, com es va fer. Doncs és aquests acords que van arribar el 17 d'agost de 1930 a la ciutat de Sant Sebastià els representants republicans de tot l'estat espanyol per pactar la instauració de la república i liquidar la monarquia borbònica. Va ser després de la dimissió de Primo de Rivera i els representants catalans que anaven a Sant Sebastià condicionaran el pacte de reconeixement de les aspiracions catalanes d'autogovern. La solució jurídica acceptada pel pacte de Sant Sebastià fou que Catalunya expressaria la seva voluntat en un estatut d'autonomia, això que es parla tant ara, i que seria referendat pel poble i sotmès a l'aprovació de les Corts Constituents en la part referent a la delimitació d'atribucions entre el poder central i el govern autònom de Catalunya. Què va passar a Catalunya amb el pacte de Sant Sebastià? Doncs de l'any 31, després de les eleccions que van donar la majoria a Esquerra Republicana, Francesc Macià, que era Esquerra Republicana, va proclamar la República Catalana des de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta proclamació preocupà el govern provisional de la República, que envià en avió a Barcelona el dia 17 d'abril els ministres Fernando Ríos i Marcelí Domingo, i després de tenses converses es va arribar a l'acord que el Consell format a Barcelona actuï com a govern de la Generalitat de Catalunya. I bé, doncs això és una mica les conseqüències que va portar el pacte de Sant Sebastià, doncs que es tornés a utilitzar el nom de Generalitat de Catalunya, que era un nom històric del que ningú havia pensat abans, no? Bé, i després va ser tot, doncs, tot el tema de l'Estatut de Catalunya. Ja sabeu que el successor, i ens anem molt cap aquí, el successor del Companys va ser... del Macià va ser el Companys.
Sí, de l'avi.
De l'avi va ser el Companys, que un cop acabada la Guerra Civil Espanyola amb l'ajuda de Gestapo va ser empresonat i assassinat, no?, al castell de Montjuïc ja el 1940.
Bé, sobre el tema de Macià hi ha una cosa interessant que s'hagués pogut explicar en el tema de Primo de Rivera, que és el seu intent de conquesta de Catalunya per proclamar la independència amb la seva entrada d'unes tropes independentistes a Prats de Molló. Bueno, només ho dic perquè aquest home, el Francesc Macià, doncs té una biografia que ja ens han explicat fins i tot en sèries de la televisió. Jo en vaig veure com una mena de minisèrie a TV3.
Sí, allò que quan... de dibuixos.
No, jo era un drac. Era un drac que anava a seguir la història de Catalunya, no?
Sí, allò ho veies quan estaves ja malalt a la casa per matí.
Doncs no, jo parlo d'una sèrie amb personatges, o sigui, amb actors, que explicava, doncs, això, l'intent d'entrada del Macià per Prats de Molló, em sembla que l'any 23-24, ara ho busco al Google i us ho dic exactament. Dir, perquè el Macià, doncs, va tenir també una significació com a figura per la independència de Catalunya molt abans de la proclamació de l'Estat català.
Molt bé, queda constància. Consta en acta. I bé, estàvem parlant de tot aquest període, de que els burgesos, tornant una mica a mirar des de més lluny, doncs els burgesos no van voler que la república comencés amb la rebel·lió de Haka. L'haguessin pogut apoyar també, no? I hagués pogut començar la república per allà, però no, van voler que fossin els mateixos senyors feudals els que els cridessin a governar, no? Perquè clar, ells tenien por que si eren els treballadors i els obrers els que proclamaven la república, a la llarga tampoc hi haguessin hagut d'armar el poble, a la llarga aquest poble tampoc hagués respectat els magnats del Banco Urquijo o dels Altos Hornos, per molt demòcrates que fossin. Precisament per això van fer la revolució política. Llavors estem una mica... Bueno, la revolució agrària que van fer tampoc va servir per arreglar això. I un altre punt de revolució aquesta democràtica, que tampoc es va semblar a la revolució francesa, perquè recordem que la revolució francesa es va encarregar a tota la família reial, no?
El mateix que la revolució russa, i ni a França ni a Rússia
ha tornat
a haver-hi monarquia.
Però no, allà els van portar, això és una reflexió que pot fer cadascú, i aquí a Espanya els van portar de maneta de frontera amb un carruatge i ja està.
I els tornem a tenir.
Sí.
Aquí ho deixem, que cadascú tregui les conseqüències i conclusions que vulgui.
Doncs això. I una altra de les coses que ens diferencien d'aquestes repúbliques més consolidades és la separació de l'Estat i l'Església, que no es va fer. O sigui, no es va destruir el poder del clero en aquests anys. Per exemple, no es va substituir l'ensenyament religiós. Gracias a las aptitudes, m'agrada aquesta frase, ho llegiré en castellà. Gracias a sobre todo a las aptitudes comerciales y usureras de una parte de sus miembros, esta potencia medieval sigue ejerciendo el terror sobre las conciencias.
Potencia medieval, mitjaval, es refereix a l'Església, clar.
Sí,
i terror sobre les consciències. Estic absolutament d'acord, i el pitjor de tot és que encara continuen amb les seus rentades de servei als col·legis concertats de tots els països catalans i
si
de la resta de l'Estat espanyol.
Si fossin privats, però no, estan pagats amb els nostres diners.
Exacte.
O sigui que... tornant a això, no és una república consolidada? Perquè no es va poder fer la revolució burgesa. Per què? Perquè s'hagués suïcidat la classe benestant d'aquest país. No es pot crear la base de petits propietaris cultivadors indispensable per a l'establiment de democràcia burgesa en un país principalment agrícola com Espanya. La república va ser l'oportuna prolongació de la monarquia, i l'estat republicà se serveix dels mateixos òrgans que la monarquia, el caciquisme i la guàrdia civil.
Bueno, parlem en un primer moment de la república. Estàs parlant de primera república?
Sí.
Val. Bueno, sí, això, les pervivències aquestes del feudalisme al camp ja va suscitar tota una sèrie de debats dins de la pròpia burguesia. No els reproduirem, no els explicarem de nou, perquè ja en vam parlar en el seu moment, en programes anteriors, però, bueno, bàsicament, doncs, aquesta oligarquia terratinent, després de les desamortitzacions convertida en burgesa, és el moll de l'os, és el nucli de poder que continua avui ara regint els destins polítics de l'Estat espanyol, i si no, doncs, que ens expliquin com és que una regió com Andalusia o Castella té el pes polític que té en aquest estat, eh? Perquè la majoria de presidents i de càrrecs polítics de l'estat sorgeixen d'aquestes dues regions.
I tant.
La majoria de presidents surten de Castella, de les dues Castelles.
Quin era l'únic president català que hi ha hagut?
Pi Margall.
Pi Margall.
Sí. No, del que és les perifèries, el que se'n diuen,
bueno,
les nacions perifèriques...
No n'hi ha hagut cap.
Ni un.
Ni gallec, no?
Ni un.
Bueno, Franco.
Ni valencià, ni un. Sí, bueno, clar. Sí, exacte, és veritat.
Bueno. Sí. Doncs, bé, però en aquest... O sigui, aquesta conjuntura al final se'ls va caure una mica la careta i els obrers van estar més revoltats que mai... a més, els canvis polítics observats en altres països estrangers mostren als burgesos les avantatges d'un govern autoritari, i doncs la república comença a perdre adeptes tant per part de la burgesia com per part del proletariat, i llavors s'intenta engreixar una opció feixista que no aconsegueixen que tingui hegemonia, sobretot ultracatòlica, no? Utilitzant una mica el laïcisme purament verbal del govern republicà, criticant això, però no hi ha manera posen molts diners, un sector de burgesia, perquè això tira endavant, però no hi ha manera, els treballadors tenen altres problemes. Hi ha una anècdota de que es van... van gastar 80.000 pessetes per treure una processó, no? I ja, en un moment on 700.000 treballadors es moren de gana, doncs més que un acte de propaganda va ser contraproduent, no? Estaven caldejant cada cop més els ànims. I llavors la burgesia torna una mica als plantejaments de l'esquerra i veu que no pot prescindir de l'apoyo socialista per perpetuar-se, no? Y ve, acaba una pregunta, aquest text que diu: en estas circunstancias resucitará la conjunción republicano-socialista.
¿Mande? ¿Qué?
No, però m'agrada això de que la burgesia veu que sense...
Però, a veure, la tesi d'establir un paral·lelisme, ho dic perquè estàs explicant una cosa que jo ja creia superada dins del... dins del programa, perquè ja l'havíem explicat en el seu moment. Quin paral·lelisme hi ha entre la Segona i la Primera República? Perquè ho dic, perquè estàs explicant coses de la Primera República i ara estem parlant del període 23-31.
Bueno.
Tens empat aquí.
Sí, no, és que no sé com és, què vol dir.
No sé per què explicaves coses de la Primera República.
Les coses del directo.
Eh?
Eh?
No sé per què explicaves coses de la... És un dubte, tinc el dubte, no sé.
Doncs una mica per explicar el context i que...
Per veure com era l'experiència anterior.
Sí, sí, ah, per... Bueno. És una mica parlar d'experiència republicana a l'estat espanyol i als països catalans. I després tenim un altre text sobre el dret a autodeterminació, una mica parlant més de la vessant més independentista, que a tu t'agrada molt. Doncs ho enfoca pel tema de lluita, estatut d'autonomia, i parla una mica de que aquell moment va demostrar un cop més que els interessos de la burgesia estaven molt per sobre dels seus possibles sentiments nacionalistes, no? I que van apoyar completament la burgesia Primo de Rivera, i a partir del moment de la dictadura de Primo de Rivera, la burgesia industrial catalana, la gran majoria, deserta les files del nacionalisme i estreta llaços amb la gran burgesia i l'aristocràcia del poder. Ni tan sols van aixecar la veu per la suspensió del 1925 de la Mancomunitat de Catalunya, que era tot el que s'havia aconseguit en més de 30 anys de lluita política, no? A partir d'aquell moment el nacionalisme passa a ser encapçalat per la petita burgesia i el petit campesinat català, no? En aquell moment a Catalunya la CNT seguia sent predominant entre els obrers catalans, el PSOE estava molt desprestigiat per la seva descarada col·laboració amb la dictadura. Que raro, no? Que en aquell moment el PSOE estava desprestigiat per la seva col·laboració amb la dictadura.
Ah, sí, sí, sí.
I
és que jo segueixo barallant amb tècnica, estic aquí.
Per favor.
Però sí, estic com una mica desconnectat amb aquest tema.
Doncs no, necessito el teu suport, que això és una mica complicat. I bé, això també, tot el moviment comunista era una mica dèbil perquè estava molt dividit, que això és el que explicaves tu, no?
Sí, és cert que el que és el PSOE, a nivell de quan va succeir lo del tema de la dictadura de Primo de Rivera, no va sortir al carrer ni res. Va arribar una mena de pacte en el qual li deia: si tu no m'il·legalitzes, jo no et donaré guerra. I així és com va succeir.
És un tema complicat i és espès, ja el disfrutarem més quan la guerra civil.
Això sí, és veritat.
No? És que, jolín, nosaltres ens pensàvem que ja el mes de maig estaríem a la guerra civil i que va.
És que la història del moviment obrer és rica, densa, interessant.
Bueno, perquè la història del moviment obrer és la història de la humanitat.
Toma ja.
No? Sí. O sigui, estem donant una visió de la història dels països catalans i estat espanyol i una mica Europa des de la visió del moviment obrer. I serveix molt per entendre les coses d'ara, no? Per cert, estem en onda libre a Ràdio Contrabanda al 91.4 i podeu trucar-nos al 93-317-7366 per comentar-nos qualsevol cosa en directe. Doncs només comentar això, una mica per entendre el panorama de Catalunya, que el 31 es van unificar tres grups nacionalistes petitburgesos, Estat Català, el Partit Republicà Català i el grup d'intel·lectuals de l'opinió, i van constituir l'Esquerra Republicana de Catalunya, que en el curs dels 5 anys següents es converteix en un partit predominant en tota Catalunya, i la seva activitat es centra en aconseguir un estatut d'autonomia i l'autogovern per Catalunya en el marc d'una república per tota Espanya. En les eleccions municipals d'aquell any, el triomf d'Esquerra Republicana va ser complet a tota Catalunya. Companys i Macià, bueno, el que hem dit, que va proclamar la República Catalana, i bé, la discussió de l'Estatut doncs va estar discutit a les Corts de Madrid llargament, va deixar translucir les vacil·lacions i realitats del govern republicà socialista, i bé, finalment el 32 va ser aprovat l'Estatut d'Autonomia amb importants retalles, o sigui, van retallar bastant i va haver algunes restriccions. I bé, hasta aquí podemos leer. Bueno, simplement comentar això que deien de llei de contractes de conreu, perquè és important, perquè des de lo de la rabassa morta no hi havia hagut cap altra llei de conreu, no? I abans va ser el govern de la Generalitat de Lluís Companys que es va adaptar aquesta llei per protegir els camperols de ser expulsats, així com dotar-los de terres pròpies. Amb aquest objectiu, per exemple, s'establir que la durada mínima dels arrendaments havia de ser de 6 anys i que el treballador de les terres tenia dret a adquisició d'aquestes mitjançant l'abonament del seu valor al propietari. Però bueno, van haver moltes queixes dels propietaris i al final, bueno, es va determinar que per l'adquisició de les terres era necessari haver-hi treballat 18 anys. O sigui que va ser una mica light. I com a resultat, la llei era massa moderada pels rabassaires, però a la vegada massa revolucionària pels propietaris, però bueno, va ser molt important.
Dic que la llei aquesta, la reforma de la llei agrària a Catalunya, el 34, legislada des de la Generalitat, va ser redactada i duta a terme en tot el seu tràmit parlamentari per el gran comunista i un dels fundadors del Partit Socialista Unificat de Catalunya i primer secretari seu, Joan Comorera, insigne figura del comunisme català. Bé, dit això, doncs, què fem? Pauseta?
Sí,
o volies,
faig 4 punts de la vida del Comorera i ja, jo hi he acabat per avui.
Vale, perfecte, doncs endavant. El Joan Comorera, aquí en aquest programa Onda Libre, per qui ho vulgui recuperar, se li va fer un homenatge em sembla que era doncs això, l'aniversari, no sé si el 30, 30 i alguna aniversari de la seva mort, que va morir en una presó franquista. Doncs se li va fer un homenatge. També s'han fet alguna xerrada aquest any a Barcelona, en concret també a la Barraqueta per part d'Endavant, aquesta organització socialista de lliurement nacional, amb el principal autor de la vida política del Joan Comorera, que és el Miquel Caminal. Un catedràtic, un mestre d'universitat, doncs això, que té el mèrit d'haver escrit la biografia política més important, l'obra de referència ineludible, si es vol parlar del Joan Comorera, però que aquest senyor, el Miquel Caminal, doncs ha acabat, com molts altres del suc, per unes vies que ara tampoc cal arribar a detenir-se i explicar, en l'òrbita d'Iniciativa per Catalunya Verds. Però bueno, mira, són les biografies polítiques però de molta gent.
No era d'Esquerra i de debò.
D'Esquerra i de debò, sí. I això, doncs, no, si la companya ara fa lo del Joan Comorera, doncs perfecte, però dir-vos això, que qui vulgui consultar coses del Joan Comorera també fetes en aquest programa, a Onda Libre, doncs que consulti el blog del programa, www.espaialliberat.wordpress.com, i allà hi trobareu, doncs, buscant la paraula Joan Comorera, al programa que li vam dedicar.
Doncs, per fer un breu apunt de Joan Comorera i Soler, dir que va néixer el 1894, va morir a l'any 58, pot ser que li fessis l'homenatge al 2008, no? Pot ser.
Ah, això, exacte, sí, sí, clar, fa dos anys sí. de la seva mort, el 50 aniversari de la seva mort, sí. Ara. Vale.
I bé, el 1917 es va afiliar al PSOE i va participar en manifestacions i activitats reivindicatives que l'obliguen a marxar primer a Tortosa i després a Buenos Aires, on participa el Partit Socialista d'Argentina. Després s'exilia cap a Uruguai, des d'on torna a Catalunya, el 31 en proclamar-se la República. O sigui, és un home tot exiliat amunt i avall.
La veritat és que, com a vida política a l'estat espanyol i a Catalunya, molt curta. Estem parlant del 31 al 36 i del 17 fins al 20 i algo, que és quan se'n va, és a dir, 4 anyets i després uns altres 4 anyets. La resta és tot exili, menys quan torna per tercera vegada a Catalunya, però estem parlant de que la meva vida política aquí a casa nostra és de 12 anys, com a molt. Sí.
Però bueno, molt intensa, perquè va quedar molt... el seu nom, no? I és un referent.
És una biografia molt interessant, parla de moltes, per explicar moltes de les contradiccions del comunisme a l'estat espanyol, per part del PC, les seves relacions, el SUC, les seves idees a l'entorn del fet nacional català, la figura del Joan Comorera és referencial, per entendre també el comunisme català, bueno, etcètera, etcètera. No m'estendré, perdona.
No, simplement una mica la biografia, no?, que és bastant sorprenent, no és molt típica, no?, és un home que va anar amunt i avall. El 31 va tornar a proclamar-se la República i el 32 va ser nomenat secretari general de Unió Socialista de Catalunya, de qual donaria notable impuls. El 34 el nomenen conseller d'Economia i Agricultura en el 8è govern republicà... Sí, 8è govern republicà de Generalitat de Catalunya i doncs va fer un paper fonamental en la redacció de la llei de contractes de conreu que acabem d'explicar. Va participar en els fets del 6 d'octubre del 34 pel que va ser processat i empresonat i després del triomf del Front Popular el 36 va ser posat en llibertat i va continuar en el càrrec de conseller fins al 26 de maig del 36, que volies dir?
No, sobre el tema dels fets del 6 d'octubre, que és la proclamació de l'Estat català per Lluís Companys ja, per Lluís Companys, proclamen l'Estat català aprofitant la insurrecció d'Astúries. Ell va ser empresonat perquè va ser un dels consellers que va firmar juntament, es va fer solidari amb la declaració que es va fer des del balcó de la Generalitat a Jaume I, a la plaça Jaume I. Ell es va fer solidari. Hi ha una famosa foto en la qual surt el Companys darrere d'uns barrots i qui està al costat del Lluís Companys és el Comorera. Amb unes ulleres, se li pot identificar, amb unes ulleres de l'època enormes. Sí. Llavors...
portava unes ulleres molt gruixudes, no?
Sí, exacte, aquestes de conxa.
Com la Federica, no? Montseny.
Sí. Sobre el tema del conseller, si segueixes ara explicant, també voldria fer un apunt. Però bueno...
No. Bueno, digues, perquè només diré, comento això, que va ser conseller fins al 26 de maig del 36...
Bé, ell va ser conseller d'Indústria, posteriorment al... Bueno, i després, ho dic perquè com a conseller a mi em constava que després va canviar a una conselleria d'Indústria i va passar d'Agricultura a Indústria, em sembla.
Doncs a mi no em consta, però bueno, tampoc és una biografia molt completa.
Ell com a conseller de la Generalitat va ser el que va refrendar mitjançant decret les col·lectivitzacions industrials i agrícoles que duia a terme la CNT. Ho dic perquè denostat pels anarquistes, perquè ell és un declarat estalinista, va ser el que va legalitzar, és a dir, va refrendar, elevant-lo a categoria de legalitat revolucionària, les col·lectivitzacions fetes per anarquistes.
De legalitat o de legalitat?
Legalitzar.
Les va legalitzar.
Sí, sí, les va legalitzar. Va legalitzar les col·lectivitzacions. Les va ordenar jurídicament a partir de la Generalitat. Val? Ho dic perquè és denostat pels anarquistes com a estalinista, però és el que va fer que es reconegués legalment a les seves col·lectivitzacions. Però bueno, és igual, aquí ja entraríem en un altre debat i en una altra crítica.
Ai, m'ha fet tos. Doncs això, va seguir amb el seu càrrec fins al 26 de maig del 36 i tot just iniciada la Guerra Civil Espanyola va integrar, doncs, va fundar la Unió Socialista, el Partit Socialista Unificat a Catalunya, el PSUC, del qual va ser un dels fundadors i el primer secretari general. Durant la guerra i en representació del PSUC va ocupar diverses carteres dels governs de la Generalitat de Catalunya.
Exacte, veus, per això va continuar com a conseller d'Indústria.
Presidits per Lluís Companys i Jové. l'enfrontament a l'interior del bàndol republicà entre els comunistes del PSUC i la CNT-FAI li va valer l'enemistat del poderós moviment anarcosindicalista català, el que comentaves.
Exacte.
Perduda la guerra, va passar a França i el maig del 39 a Moscou. Per això està inista.
Bé, dic que... Perdó. Dic que l'última bandera catalana que va sortir de Barcelona, quan estaven entrant ja les tropes franquistes a Barcelona, l'última bandera republicana i la senyera, les va dur ell en un cotxe. Les va treure ell via frontera per un cotxe. És a dir, juntament amb... Es va fer un comboi de diversos cotxes en els quals hi havia els arxius del SUC. És a dir, els últims a sortir de Barcelona van ser militants comunistes del SUC i concretament ell va dur les últimes senyeres. L'última senyera i l'última bandera republicana del pal de la Generalitat.
I bé, doncs se'n va a França, després el 39 a Moscou i l'any següent col·labora a Mèxic amb el govern de la República a l'exili. L'any 45 va tornar a França. Acusat de titista, va ser expulsat del PSUC el 1949. Pots explicar això, titista? Breument.
Breument. No, el fet és que dins del moviment comunista d'aquell moment van haver-hi una sèrie de controvèrsies entre el que era el Partit Comunista de la Unió Soviètica i la Lliga Revolucionària Jugoslava, val, del Tito, que va estar a la Guerra Civil, Tito, sota un sobrenom, va lluitar amb les Brigades Internacionals, el que després seria primer secretari general i president del Consell Suprem Jugoslau, val? Fins a la seva mort i tal, i que va... Bé, perquè la seva era una via d'establir relacions comercials amb Occident, val? En un moment en què doncs, fer-ho dins del camp comunista doncs, no era ben entès, perquè s'estava en un moment de... diguem així, de monolitisme, no? De lluita de classes important i dura i tot plegat. Llavors ell, a més, volia un altre sistema d'autogestió i volia anar com una mica per lliure, no? Llavors se li acusava de certes tendències nacionalistes i va ser expulsat. Nacionalistes en el sentit de no inclinar-se als designis del moviment comunista internacional, que en últim terme era dictat per les necessitats de defensa de la Unió Soviètica. Però estem parlant ja després de la Segona Guerra Mundial, quan es formen els blocs, val? Prova d'aquestes derives nacionalistes del titisme o dels comunistes jugoslaus és el fet de que la major balança comercial d'un país dit socialista amb Occident era la que tenia Jugoslàvia, que rebia grans ajudes econòmiques per part dels Estats Units. Bé, aquesta desviació nacionalista és la que va servir per acusar a Carrillo i la seva camarilla, el Joan Comorera, perquè no els hi agradava la independència que va voler sempre mostrar el Joan Comorera respecte al PC. És a dir, el SUC es considerava engermanat amb el PC, sí? Però volia la seva autonomia com a partit nacional, com a partit nacional i de classe de Catalunya. És més, en base a aquests plantejaments, i sota Joan Comorera com a secretari general, el SUC va aconseguir el primer reconeixement internacional de Catalunya com a nació, inscrivint com a secció nacional el SUC a la Internacional Comunista. Bé.
Déu-n'hi-do. Però quina llàstima, no?, que expulsessin una persona que havia fet tantes coses per això, no? Però
bueno, lluites pel poder. Els interessava un suc més dòcil i és el que van aconseguir.
Doncs bé, després de ser expulsat del PSUC el 49, va tornar clandestinament a Catalunya l'any 50 i va ser detingut a Barcelona l'any 54, amb el que va ser jutjat per un tribunal militar i que el van condemnar a 30 anys de reclusió major. I va morir a la presó de Burgos, va morir complint aquests 30 anys de condemna, no? O sigui que té un final trist, sí. La història comunera. I bé, aquí, fins aquí és la meva part de la història.
Sí, dir que en la caiguda del... És que realment, ja ho he dit, per explicar moltes coses del comunisme aquí a Catalunya, la figura del Joan Comorera és molt il·lustrativa. Dir que en la seva caiguda hi van participar gent com un tal Román o Pere Ardiaca, que després serien figures rellevants del SUC, però hi ha un suc sotmès als dictats del PC, que molta d'aquesta gent després es va escindir als anys 90 i va acabar l'actual Partit dels Comunistes de Catalunya. Aquesta gent que va traicionar el seu secretari general en favor del PC i de les tesis del PC, doncs ara mateix rep lloances per part d'aquesta gent que està al tripartit. És el del Jordi Miralles.
Em sona molt, hi ha una fundació Perardiaca.
Ah, exacte, doncs aquest senyor, el Perardiaca i el Roman i tal, són uns complets venuts i traïdors. I ja està, ja ho hem dit. I si hi ha alguna gent del PCC escoltant que vulgui trucar per rebatre-ho, doncs jo li remeto tranquil·lament al llibre del Miquel Caminal, al llibre de també un que es deia de la Carme Cebrià, no em sembla que es diu, de l'Estimat Suc i llibres així, vale? Doncs això.
I també que truqui al 93-317-366.
Exacte.
Si algú del PC clàssic ho fes?
Sí, també, si algú del PC clàssic ho fes. Bueno, no crec, perquè com l'Ardiaca i el Roman van abandonar el PC i van anar per una línia més prosoviètica, que se'n deien, que eren els del PCC. Però bueno, ja et dic, això és una altra història que ja succeeix als anys 90 i que no té res a veure. Lo del tema de Carrillo i tot el que va fer dins del PC és increïble. És criminal, per dir-ho directament.
Si estigui el Vicenç Navarro, que li comenti.
A veure si li diu.
El proper cop que vagi a prendre un cafè.
A veure si li diu com va aconseguir destrossar el Partit Comunista. I les conseqüències que això ha tingut per la classe treballadora de l'estat espanyol en general. Bé, doncs això.
Imagina't que preguntin això prenent un cafè. Imagina't que preguntin això prenent un cafè.
Bé, igualment no queda de dir la gloriosa i combativa història del suc i com va servir per vehicular tota una sèrie de principis comunistes dins del moviment obrer català, tant al llarg de tota la dictadura. Ho dic més que res perquè tant trotskistes del PUM com anarquistes de la CNT en època de Franco, doncs, com que no hi eren. Bueno, a part del Quico Sabater, que era un tio que anava per lliure, doncs no hi eren, més enllà d'això. No hi eren els maquis, no hi eren els comitès d'empresa, no hi eren en general. Això, jo vaig llançant per si hi ha més gent que s'anima a trucar. Vull dir, ara si vol trucar gent de la TNT, que truqui també. I si vol trucar gent del PUC, que truqui també. O troscos.
O que ens escrigui el nostre mail per participar quan ja parlem de guerra civil. Pots recordar el mail, que no me'n recordo?
ondalibre1917@yahoo.es. I posem una pauseta perquè ja portem una estona.
Sí, i tant. Your mother and your family, a wildest fantasies take place, overlooking real high mountains. They wrote our name in the sky. See, baby, we bow. This is all us. Adam and Eve, if you want this time, we respect God's word from the jump. That's all you ever said. Ghost fed, many heads broke dead. I'm going bald, girl. I can't grow dreads. Kiana told Deb on a moped. She's in bed on a beat. Steps, give me slow neck. She's lying, she be on X. She's trying, she a house rat.
That's right.
Don't buy it, tell me why you said that. I never left you, you left me. You thought if we break out from the kids, you'd be stress free. Talk about it, baby, you my first lady. You let me suck up on them nipples when I get cranky and taste your candy. So girl, won't you come on back down to earth? Won't you land on the rock, you gon' always hear dirt. Face first, stay the worst, stay search, insert in the works, don't it hurt my love, stay alert. Two things that you can't touch, my money, my girl. That he say and she say, go fuck up your world. Play your haters, perpetrators, housebreakers. Can you see the fact that nigga tryna live life? I was raised in the jungle and stumbled on hills and hills. Nobody asked me on how did I feel. But that sugar in my spice, that's right. She's my lady and we just wanna live right. Tell the people.
és els diumenges de 12 a 2 del migdia. Una setmana en directe i la següent en repetició.
Podeu escoltar-nos a Contrabanda FM 91.4 a Barcelona o a la web de la ràdio www.contrabanda.org.
Explicar el naixement del Vox. No. A veure, com ho fem això molt, molt reduït. Potser ens centrarem més en les biografies dels personatges, que ho trobo més, més interessant, que no allò explicar exactament tot fil per randa com va anar-hi. Per què volem parlar del bloc obrer i camperol? Doncs perquè realment el primer intent d'organitzar un partit comunista a països catalans, i quan diem això ens centrarem molt en Catalunya, però evidentment doncs des de Catalunya és tota la influència que es té per la resta de la zona catalanoparlant, i per això podem dir que és representatiu de països catalans, per allò de la centralitat nacional i tot el rotllo. Doncs això, el BOC, el Bloc Obrer i Camperol, que no es constitueix fins més endavant, comencem parlant dels anys finals dels anys 20, però en realitat el BOC no neix com a tal fins... No típic, ara no ho trobaré. Vale, perfecte. Doncs no, el que deia, no ho trobaré. Bueno, és igual. El BOC, ara direm exactament quan neix, em sembla que és l'any 30. Sí.
30 o 31, no?
30-31. Jo per això de les dates fatal, eh? Per molt que la història m'agradi...
Bueno, és que per això busques en un moment a internet o un llibre i ja està.
Sí, exacte. Doncs això, el BOC es va fundar exactament després d'aquests esdeveniments que estem dient, eh? És posterior, és de l'any... És de l'any 30 o el que sigui. I nosaltres estarem parlant d'uns moments abans, d'aquests primers intents de formar un partit comunista o d'inspiració marxista a Catalunya. Com havien dit en anteriors programes, això es feia bàsicament per inspiració de figures individuals, quasi, com si diguéssim. Val? No era una cosa organitzada a nivell de masses, com podia ser la CNT, que la CNT sí que s'ha de reconèixer, que tot i que, evidentment, en tota... És de l'any, exactament, ja ho diu, fundada el 1930 a Barcelona. Vale, el 1930. I nosaltres estem parlant del 1928 com a primer partit comunista fundat amb intencions organitzatives a Catalunya. Bé, doncs això, era format per unes certes individualitats, no va ser com els anarquistes, que evidentment, tot i que s'ha fundat a partir d'unes individualitats, doncs després van aplegar autèntiques masses obreres, no? I per això n'hem parlat en aquesta història del moviment obrer català Onda Libre, tot i declarar-nos comunistes, doncs hem de retre sinceritat i objectivitat a la història del moviment obrer català i parlar, doncs, de la CNT. El mateix que ara, si molta gent tingués uns certs plantejaments d'esquerres una mica més jússits i clarividents, doncs entendria que la majoria del moviment obrer actual està dins de Comissions Obreres i UGT. I ens tindrien que començar a plantejar què fer amb unes centrals sindicals que des de l'extrema esquerra, que es considera hereva de tot aquest moviment, del BOC i en general, i de tot lo de la Guerra Civil i tot plegat, doncs titllen de grogues i passen d'elles. Sí. Bueno, tindrien que començar-nos a plantejar aquestes coses. Bé, fet aquesta petita reflexió, doncs el BOC, com a primera experiència de confluència marxista a Catalunya, va ser integrat per tres partits: el Partit Comunista Català, la Federació Comunista Catalano-Balear i la Federació Comunista de Llevant. La Federació Comunista de Llevant, que estava en castellà, la Federació Comunista de Levante, que com sempre a València, doncs sembla que els hi costa més això de parlar el català, perdó, el valencià. No sé per què. Bueno, són una mica més blaveros allà. No, evidentment, la gent d'aquest partit, però bueno, sembla com que en general el català ja no té la mateixa difusió que aquí a Catalunya, bueno. Llastimosament. El Partit Comunista Català va ser fundat el 1928 amb gent procedent sobretot a l'Ateneu Enciclopèdic Popular i de nacionalistes de formació marxista, i cal destacar el Jordi Arquer i Saltó. La Federació Comunista Catalano-Balear va ser una organització política comunista que tenia implantació a Catalunya i, com ja ho dic, Catalano-Balear a les Illes Balears, i el seu principal dirigent va ser el Joaquín Maurín, que va ser una invenció d'aquest personatge, del qual en som molt crítics, i explicarem per què. Ho dic més que res perquè el Joaquim Maurín ha rebut a nivell de historiografia trotskista posterior una gran rellevància, i cada dos per tres ens hi trobem algun comentari elogiós o alguna xerradeta a partir del PUM per part dels troscos a Caos en la Red o a Barcelona. A partir del Pepe Gutiérrez i gent així, doncs bueno, el Joaquim Maurín aquest, que en realitat les seves aspiracions no eren tant a Catalunya com a Madrid i no tant a partits comunistes catalans sinó al PC, al Partit Comunista d'Espanya, doncs per les lluites internes pel poder del PC va muntar aquesta cosa per fer-li, diguem així, la competència a Catalunya al PC, val? Per això d'aquesta manera, a partir d'aquestes lluites entre militants comunistes d'aquí, Joaquim Maurín en concret, i el PC, doncs mai va haver-hi, fins al 36, amb el SUC, no va haver-hi una confluència comunista que es reclamés de la solidaritat amb la resta de l'estat espanyol. Val? Bueno, dit això, l'altre partit és aquesta Federació Comunista de Levante, que, bueno, entre d'altres, doncs, tenia l'inafable Julián Gorkín. I dic inafable perquè també explicarem la biografia d'aquest senyor Trosco, que va acabar directament als rengles de la CIA. Aquesta Federació Comunista de Levante va tenir com dos escissions, una va anar cap al SUC, SUC-PC, i l'altra ja es va quedar al PUM.
El company fora d'antena em diu que per què vaig fent així tota estona.
És que se sent en plan... quins grans comentaris, quines grans aportacions al programa.
Perquè tota estona s'està ficant amb els trotskistes i està dient que estan relacionats amb la CIA.
Bueno, el Julián Gorkín sí, vull dir, és una cosa més estudiada.
Bueno.
I del Maurín ja, i del Nin, bueno,
pues
ja no diré.
Pues a mi em cauen bé, els trotskistes.
Ja no diré del Nin.
A mi em cauen bé i penso que estan fent una gran tasca ara, Revolta Global,
bé,
a Barcelona.
Bueno, ja està, bueno. Espai patrocinat per l'Ateneu Rebel.
Oh, mira que no t'ha parlat.
Ja. Yeah.
Bueno, només comento això, aquest apunt. I un dia ja farem trotskisme.
Safreig,
no, trotskisme versus leninisme. Un debat.
Bé,
no?
Doncs això, això com a partits que van integrar el BOC, i després hi havia un altre partit, que aquest és una mica posterior, i que realment no es va integrar el BOC, sinó que després participarà en la fundació del PUM, però ja estem parlant de més endavant, que és l'esquerra, el que en diuen l'esquerra comunista. Era l'altre partit marxista de l'època a Catalunya. No, realment perquè bueno, es constitueixen a partir de l'any 32. Perdona, digues, digues.
No, no, el que et deia, que per què no és tan conegut? Perquè es constitueix més tard.
Es constitueix una mica més tard, és una fracció, bueno, és un grupuscle, un autèntic grupuscle que orbita l'entorn de la seva figura més rellevant, que és l'Andreu Nin. Uh-huh. I que, bueno, realment forma part de o s'explica per les fraccions d'aquell, les moviments i fraccions que es donaven en aquell moment dins del moviment comunista a nivell internacional i en concret està lligats a l'oposició comunista internacional del Trotsky quan va ser expulsat ja del Partit Comunista de la Unió Soviètica i de la Unió Soviètica mateix. I llavors ell intenta crear la Quarta Internacional i agrupa tota una sèrie de fraccions, de fraccions trotskistes dins del partit, dels partits, diferents partits comunistes. Aquí ja seria entrada dins de l'univers Trotsky, que no tinc gens de ganes perquè dona mal de cap. Llavors, dins de tota aquesta estela i fraccionalismes i tal, doncs està aquesta esquerra comunista de l'Andreu Nin aquí a Catalunya, que s'ha d'explicar perquè bueno, forma part de la història marxista. I serà un dels que després s'uniran al BOC per formar el Partit Obrer d'Unificació Marxista al 1935. I bé, tenia que acabar ara la cançó.
Sí, ha quedat com el Tant Notícies, eh? T'ha quedat bé.
Sí? Perfecte.
Com noticiari antitrotskista. Bueno,
doncs no ho trenquem. No, segueixo. Parlem d'alguna dels personatges fundadors del BOC, el propi Maurín, vale? Parlarem del Maurín i del Julián Gorkín, perquè, bueno, i després parlarem d'uns altres, aquests sis revolucionaris que van participar de la fundació del BOC.
Si no, podem avui el proper dia, perquè és molt interessant això.
Sí, a veure si entrem en això. Sobre el senyor Maurín, realment, ja ho he dit, no em vull estendre. Més que res perquè això es pot trobar a la wiki i no és que si va néixer tal dia o tal altre. Tenim una trucada, la passem en directe. Bones.
Hola, salut, companyer.
Salut.
Companyera i companyera.
Hola, salut.
Com estàs?
Bien.
No,
no pelearos, eh?
¿Por qué? ¿Por qué? No.
Yo qué sé, cuando ha dicho eso de el Ateneo de Bel,
sí,
te has estado tiraba la caballería, ¿no?
Sí, sí, no hay pique aquí.
Sí, ya lo sé. Por eso te dije un día, no te dejes convencer que te llevara puesto.
Bueno, ahora ya el tercero en discordia, ¿no? La visión libertaria. La bicicleta.
Sí, bueno, si yo llamo, yo escucho porque os estoy escuchando directo. Ahora he acabado de hacer lo último ya en la bicicleta y ya me voy para casa a funcionar ya de todas maneras. Sí. Vamos a ver, yo os tengo simpatía a los dos, cada uno en su postura. No quiere decir nada que tenga más afinidad a ella que a él o a él que a ella. Si os llamo es porque me decís algo.
Ajá.
Me decís algo con la historia del movimiento obrero.
Uh-huh.
Y se aprende mucho porque no se acaba de aprender nunca acaba de aprender. Y porque yo escucho Contrabanda, igual que escucho Pica, igual que escucho Bronca, igual que escucho algún programa del Nacional de España.
Ay, ay, ay.
Sí, sí, sí.
Que te vas a corromper.
No me voy a corromper. Mira, no quería decirlo públicamente, pero bueno, lo voy a decir. Igual, no pasa nada tampoco. Hay un programa que dan de lunes a viernes.
Ajá.
Carne Pijada.
Toma.
No quería decirlo en público, quería decir, oye, mira, córtalo, pero igual, si escuchas la audiencia,
no pasa nada.
Es un programa que al chaval OTS se lo van a cargar. A la que pueda se lo van a cargar, quiero decir, laboralmente, se lo van a cargar. Ajá. Porque pía.
Ah, això on és? A Ràdio Nacional d'Espanya?
Ràdio Nacional d'Espanya.
Quin dial és aquest?
98.7.
Ah, i a quina hora fan això de carne picada?
A les 2 de la tarda.
I de què va?
Va música i de política com feu vosaltres, però tirant el coll, eh? Tirar el coll i a sacar el programa. No sé el que va durar. També se pica en la iglesia, se pica en els capellans.
Cuidado.
Y se fija en el Estado y en, bueno, y en el sistema económico, claro. Uh-huh. Llavors no sé a què tome quan va durar.
No se'ls ha colat o alguna cosa, no, aquest? Que se'ls hi deu haver colat o alguna cosa, no sé.
Se'ls ha colat perquè aquests últims anys Radio Nacional d'Espanya està fent neteja, ja fa temps, fa almenys 10 o... De 20 anys a 10 anys, i aquells últims 10 anys de la història d'aquest país, de la península ibèrica o Espanya, com vulguem dir, o aquests dos de Tessa, estan fent neteja perquè bueno, qui tinga oïdos, pues que tinga ulls que mire, i ja veurà com estan fent depuració. I aquest s'ha colat i quan puguen se lo, bueno, lo trauran, le posaran tempestives a les dues o les 3 del matí, les flors poses com en diferit, però no lo mateix que en directe.
Clar.
Escolteu-lo que ja veuràs com ja fa servir.
Bueno, i si el depuren i realment és tan interessant, doncs que vingui a contrabanda, que té els micros oberts, no? Clar. Tothom ja, qui vulgui per fer un programa.
Però a contrabanda tinc aquest depurar sense res i ahir és un mitjà de vida. Un mitjà de vida econòmic.
Ja, ell és un treballador, ja, ja.
Sí, clar, sí. Ell és un treballador.
La seva vida, ja, ja.
Però que en aquests moments no hi ha gent així en les emissores estatals. I en les comercials ja, la meva acció, les comercials, me les té prohibides totalment. Només que escolta les tres llibertàries i les que a vegades...
Com les tres llibertàries? Que jo sàpiga...
Com les tres llibertàries? A veure, això...
Només es defineix com a llibertària Radio Bronca, però Pica i Contrabanda no són llibertàries.
Bueno, pues vale.
Ai, te has venido abajo.
No, remunta, escolta, sobre el tema que estem parlant, ho dic perquè si no sembla que som una secció de Ràdio Nacional d'Espanya.
No. Bueno, jo de la que has parlat...
Ja ha parlat més la companya que jo, però bueno.
No, ja ho sé. No vaig a fer cap comentari.
Ah, vale. No, està bé. Trobes el programa i no... Vinga, home. No,
jo a part d'escoltar, he agafat el telèfon per denunciar una cosa.
Ah,
El CIE.
Vinga, el CIE. Ah, el de Zona Franca.
De la Zona Franca.
Sí, sí.
Va
sí.
A qüestió d'un parell de mesos, va morir un... Bueno, és que teòricament no són presos. Són gent que estan per falta...
El marroquí aquest a vegades fam o no sé què, no? No,
sí,
no és això.
No.
No va ser vaga de fam, va ser d'una pallissa. Fa 2 mesos i pico. I ara fa 7 o 8 o 9 dies va morir una altra és que teòricament no són presos, perquè una persona que la fica una falta, com diuen, per no tenir paper, no és un pres comú,
ni
és un pres polític.
És un centre d'internament d'immigrants.
El centre d'internament que està al costat de Mercabal, no?
I que estan vaga de fam.
En total és que li donen, sí, en vaga de fam són, no sé, 140-150 persones. Total, li donen una pallissa, qui dirigeix això és la Policia Nacional, li donen una pallissa, a pocs dies mor, i la qüestió està és que agafen i de les persones que havien denunciat el que havia passat, los traguen d'allí, los porten al seu país con avió, con barco o con siga, i no hi ha, en aquest moment no hi ha cap persona que puga declarar lo que va passar. Clar, i la policia nacional, que són los responsables, continuen con la seva versió, que està suïcidat. Això és molt bé ja dintre de centro d'internament de les presons, i això és el que volia denunciar, a part de saludar els abosates, dic i que sigui en serio, quan escoltes programes que feu, quincenal m'encanta, sempre que puc estic escoltes, si és a la setmana puc en directe, a l'altra quincena procuro escoltar-los en diferent.
Ah, perfecte, moltíssimes gràcies i bueno, evidentment, agraïm el que facis ús de les zones de contrabanda, doncs, per denunciar aquests fets. Segurament altres programes se n'han fet ressò també, però mai està, doncs, tornar-ho a fer constància, no?
A mi el que m'interessa és qualsevol injustícia que faça, siga qui siga, a l'Estat, les seves institucions, siga qui siga, i sobretot l'Estat, no poden fer una cosa, s'han portat una vida d'un noi, em sembla que va dir que tenia 21 o 22 anys, i això és una llàstima perquè una persona no tinga papers o caiga com és qualsevol delicte o la presó, però si és, són persones que no tenen documentació i los fiquen allí, vale, però això no tenen que fer aquestes barbaritats.
No, totalment d'acord.
Són els assassins, la gent que fan això i no tenen cap perdó de res.
I a més ho fan allà, apartat de tot, a Zona Franca, vull dir, amb la impunitat que això té i tal. Bueno.
Home, és que quan lo van dissenyar, lo van trasladar allí, que estava al casal de Guipúzcoa, això ja lo van fer con alevosia i terrorisme.
I nocturnitat d'aquesta,
no? I nocturnitat.
Bueno, company,
que acabem el programa bé.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Salut.
Bon dia a tots.
Vinga, una abraçada ben
forta. Salut, llibertaris.
Salut.
A veure.
Sí, bueno, clar, evidentment la reflexió que podem fer és que, a part d'un programa històric, la vida continua, no? I la lluita de classes és igual, i la repressió de l'Estat igual, etcètera, etcètera.
Bueno, pensar...
Home, evidentment que nosaltres fem aquest programa no vol dir que és tan històric i, per tant, desconnectat de la realitat més immediata, no volem dir amb això que no ens entarem, que no ens solidaritzem amb totes aquestes coses, des de lo de la flotilla d'Israel fins a... fins a lo d'ara, no? Vull dir que, evidentment, ens entarem de tot. I prova d'això és que un de Libre, un de... fins fa no aquest any, no? Perquè ja hem dit per què, perquè estem dedicant a la història del moviment eurocatalà, doncs ha sigut un programa que s'ha dedicat a analitzar actualitat.
Sí, sí. I dir que moltes gràcies per trucar-nos i dir-nos també que ens escolteu i us interessa, perquè a vegades, quan, com jo avui m'he estat tanta estona parlant de coses teòriques, penso una mica doncs que avorrim a les pedres, no? Però té una mica de ressò i bueno, que feu un esforç per entendre'ns, vaja.
Bé, no sé, és que realment falten 10 minuts. Jo ficar-me aquí ja el trapo i tal, quedarà una mica que no s'entendrà de res.
Home, tot l'esforç que has fet de preparar tot això, millor que ho expliquis tranquil·lament al proper programa, o si vols acabar d'explicar la biografia de Maurín que estàs fent, no?
És que, clar, deixar un llistó tan alt polèmic per aquí 15 dies, prefereixo estendre'm i tenir els debats que calguin i tot plegat per la setmana que ve. Fins i tot a veure si dona temps al BOC. L'únic que sí, explicar una mica doncs de cada partit, per on va anar després d'aquests que van integrar el BOC, el Partit Comunista Català, que va ser fundat el 1928, va plegar uns 300 afiliats, uns 300 militants, va estar molt implantat als barris de Sants, a Gràcia, a Clot, i també de Barcelona, i al Clot de Barcelona, i a Lleida, que va aconseguir l'adhesió d'antics membres d'Estat Català, com Jaume Miravitlles, que després va ser conseller de propaganda durant la República, aquí a la Generalitat, de Martí Vilanova i Porcalles o Domènec Ramon. L'òrgan d'expressió, és l'Opinió, precisament un òrgan d'expressió del qual van sorgir certs intel·lectuals que després van participar en la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya,
sí.
I que després, el 1930, van aparèixer dues publicacions més d'aquest Partit Comunista Català, que són l'Andreuenc, de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu, i Treball. És el 1930 que es fusiona amb la Federació Comunista Catalano-Balear, sí? És a dir, el procés és, es junten amb la Federació Comunista i després entren a fer el bloc, passa a ser el Bloc Obrer i Camperol. La Federació Comunista Catalano-Balear, ja ho havíem dit, les raons de fons que expliquen el seu naixement són les lluites pel poder dins del PC, per personatges com el Joaquim Maurín. Va ser fundat a la tardor de 1924, és a dir, és anterior fins i tot al Partit Comunista Català, a partir del grup que publicava la revista La Batalla, que després serà l'òrgan oficial del PUM, continuarà dient La Batalla. El seu principal dirigent, ja ho hem dit, va ser Joaquim Maurín i a Mallorca, Miquel García i Abrés.
Enfundar-se el Partit Comunista d'Espanya, el PC s'hi va integrar, és a dir, la Federació Comunista Catalana Balear, com a partit marxista, com a partit comunista, és fins i tot anterior aquí a Països Catalans que a la resta de l'Estat espanyol. I no obstant les diferències ideològiques, principalment sobre les qüestions sindical i nacional, doncs els de la Federació Comunista Catalana Balear feien fe del dret d'autodeterminació perquè entenien que el fet nacional era molt sentit o tenia un ressò dins de les classes populars catalanes, doncs precisament en, com quelcom estratègic a nivell polític, precisament això també és entès actualment per Revolta Global quan parlen del dret d'autodeterminació, tot i que no siguin independentistes. Val. I sobre el tema sindical, doncs tenien unes altres concepcions diferents a les de... Ells creien que s'havia de fer un sindicat obrer que trenqués amb la UGT i bueno, els altres estaven a favor d'entrar a la UGT, els del PC, i controlar-la amb postulats comunistes. Bé, amb la dictadura de Primo de Rivera passen a la clandestinitat i dins d'aquest procés de clandestinitat doncs s'allunyen de lo que és el PC, perquè el PC es guiava per unes altres consignes, que eren les de la Internacional Comunista, que parlava d'entrar, de fer entrisme dins dels òrgans de govern de la dictadura, tipus Parlament, i el 1930 va fundar doncs, això, el Partit Comunista Català, el Bloc Obrer i Camperol. Tot i així, aquesta Federació Comunista Catalano-Balear va continuar funcionant, però ara sí com a nucli polític del BOC, és a dir, el moll de l'os a nivell polític del que després és el BOC, doncs és aquesta federació, els quadres, els que havien sigut els quadres polítics de la Federació Comunista, sobretot del Joaquim Maurín. Tot i que això sí, una vegada va estar dins del PUM, com ja tenia un abast de tot l'Estat, va passar a dir-se Federació Comunista Ibèrica. Que aquí seria interessant també parlar perquè la concepció iberista o no.
Sí, val? Jo em pensava que era més libertària aquesta concepció ibèria, no?
Uh-huh. No bueno, sé. És compartida, el que passa és que els continguts són diferents. Uh-huh. La ibèrica o la Ibèria en els postulats anarquistes són per denotar el fet de que ja no hi haurien barreres nacionals i que seria únicament una unitat geogràfica. Sí?
Uh-huh. O sigui que inclou Portugal, Andorra, tot allò.
I Catalunya, i Països Catalans, i País Basc, i Galícia, és a dir, nacionalitats històriques, també se les passaria pel forro. I la Federació Socialista de Repúbliques Ibèriques, o alguna cosa així, que és una mica el que hi ha al darrere d'aquesta idea de Federació Comunista Ibèrica, és una mica copiar el model soviètic de Repúbliques Socialistes Soviètiques, dient que les diferents nacionalitats que conformen la península ibèrica es federessin en una única entitat a partir d'una voluntat, d'una voluntat amb dret de separació. No sé si m'he explicat bé.
O sigui, que si es volien separar, que separessin, no? Com les repúbliques soviètiques.
Exacte.
La Iugoslava, no sé què...
La Iugoslava, no. L'Estònia, Letònia, Lituània. I tal.
Perdó.
El que eren les bàltiques després. És a dir, copiaven el model soviètic que havia plegat diferents nacionalitats al si de la Unió Soviètica, reconeixent, és a dir, amb caràcter voluntari, reconeixent-los el dret d'autodeterminació. Dret d'autodeterminació que es va fer efectiu amb la dissolució de la Unió Soviètica i el naixement dels estats posteriors, que es van disgregar de Rússia sense ni un sol tret. Ho dic més que res perquè la tan denostada Unió Soviètica, doncs els seus principis van permetre, amb el que tenien de progrés i de positiu, van permetre fins i tot que en un moment de disgregació es produís un procés pacífic de transició, no? cap a l'autodeterminació. Bé, i per últim, doncs, aquesta Federació Comunista de Levante, de Llevant, que va ser una organització política comunista del País Valencià i de la regió de Múrcia, va ser fundat el 1923, juntament com una secció del Partit Comunista d'Espanya, que no va arribar tampoc a reeixir o a nuclear-se a València com a Partit Comunista Valencià, no? Sinó com aquesta Federació Comunista de Llevant. Ja ho hem dit. Em va esdevindre, això sí, la regional del PC a València i a la regió de Múrcia, i tenia com a màxims dirigents doncs, el Gorkín, i l'Hilario Arlandis. El Gorkin va acabar el PUM i l'Hilario Arlandis va acabar el PC i el SUC. El 1930 va fer-se aquella escissió que ja hem dit abans, i una va entrar al bloc obrer Camperol i l'altra va mantenir-se lligada al PC. Bé, això són alguns són els partits que després s'integraren al bloc obrer Camperol, que es va presentar a les eleccions municipals de l'any 31, va obtenir 20.000 vots, i bé, va tenir tota una sèrie de vicissituds polítiques que ja explicarem en el pròxim programa.
A les eleccions que va guanyar Esquerra Republicana.
Exacte, aquestes les va guanyar Esquerra Republicana, el Vox s'hi va presentar, va obtenir uns resultats bastant migradets, i bé, després va evolucionar políticament per una sèrie d'esdeveniments, que això ja hem dit, ja ho explicarem la quinzena que ve. I va desenvolupar o va acabar en el que va ser el Partit Obrer d'Unificació Marxista a l'any 35, hem dit. I bé, explicat això, doncs clar, ara podríem, a mi m'hagués agradat doncs, explicar una mica les biografies dels personatges fundadors i dels revolucionaris fundadors del BOC, perquè les biografies, ja ho hem dit, a nivell de Països Catalans, el moviment comunista s'explica per individualitats, no és un moviment de masses fins posteriorment, fins al 36 amb el SUC i amb el PUM, que ja es pot dir que enmig de lo que és el fervor revolucionari de la República i de la lluita contra l'alçament, no?, del moviment milicià i la Guerra Nacional Revolucionària, que és com és coneguda per la historiografia marxista al període de la Guerra Civil.
Com?
Guerra Nacional Revolucionària. Dalt, és l'altre nom que se li diu dins de la historiografia més rupturista, és el nom que rep la Guerra Civil. Doncs doncs això, s'explica en aquest moment, no? En aquest primer moment embrionari, s'explica per individualitats. Algunes amb uns certs claroscurs, tipus Joaquim Maurín i Andreu Nin, i unes altres doncs, que sí, que tenen un compromís revolucionari i que lliga la seva vida a ell, tipus Jordi Arquer o Antoni Cessé, que també en volien parlar, etcètera, etcètera, i que després estaran al BOC. Però bé, ja ho he dit, vull dir, una cosa que és polèmica, perquè dins de l'esquerra, i quan diem esquerra, evidentment parlem d'una extrema esquerra o una esquerra, bueno, sí, des d'Izquierda Unida fins a baix, com si diguéssim, doncs encara es tenen aquests debats o no està del tot clarificat, no hi ha una postura comuna. Quan vingui la Guerra Civil intentarem tenir convidats aquí, perquè realment és el tema monstre, i quan dic monstre per l'enormitat i les implicacions que té dins de l'actual esquerra, no? Jo penso que és un dels temes controvertits, etc, etc, a nivell dels debats teòrics entre anarquisme i comunisme, dins del propi comunisme, segurament dins del propi anarquisme trobarem diferents tendències interpretatives del que va ser la Guerra Nacional Revolucionària, etc, etc. Però per ara ho deixem per aquí. En aquesta quinzena el que hem parlat és fins a aquells partits que van integrar el BOC com a primera experiència marxista a Catalunya. No sé, si volies comentar o afegir alguna coseta d'això que hem dit.
No sé, que em fa reflexionar sobre actualment els partits republicans i tot això, no? Tu com creus que és el panorama ara?
Dels que es diuen republicans?
Sí.
Dels que es diuen autènticament republicans i la ruptura i tot plegat, i com és que dient-se republicans estan sota una monarquia, no?
Sí.
I no hi ha més moviments de ruptura.
Fa tants anys, clar, no?
És el tema. Bé, precisament jo crec que una del que s'hauria de fer és el que estem fent aquí ara, però no només nosaltres, sinó tot unes corrents historiogràfiques que revisessin el moviment obrer i s'expliquessin per què actualment no hi ha una oposició ferma i articulada en contra de... en contra de la monarquia com a representant última i garant dels interessos oligopòlics i centralistes a l'estat espanyol, no? Ens tindríem que preguntar això. En el cas del PC, per exemple, és clar, en el cas del moviment independentista, per exemple, hi ha un moviment de ruptura i és i mínimament organitzat, que és el moviment d'alliberament nacional basc, per exemple, o aquí a Països Catalans igual, aquest moviment de ruptura. És a dir, l'oposició a la monarquia hi és. Per què no té... per què això no ha aconseguit ajuntar-se o... no?
Sí, no? Sí, ja va passar.
Ajuntar-se amb tot el moviment de progrés dins del moviment obrer a nivell de tot l'estat espanyol, aquest és un altre tema.
I una mica, i perquè si això ja ha passat dos cops, hi ha hagut república dos cops a Espanya, perquè després de la dictadura un altre cop monarquia, no?
Si féssim una enquesta, ens sorprendríem, monarquia o república? Vostè què vol, no? Si féssim, vostè què vol, monarquia o república?
República.
Ens sorprendríem del tant percent elevat i segurament per zones, molt elevat, del perquè sí, perquè no. Ho dic perquè aquí la Constitució, al País Basc, no va sortir que no. I aquí per un marge...
Bueno, i ara en aquest context de crisi, la baixada de sous i retallada de drets socials, m'agradaria fer un estudi i segur que moltíssima més gent estaria en contra de tenir que mantenir aquesta institució, no?
Però és que, com a tal, jo crec que de vegades hi ha una certa demagogia, dir, no, és que contra la monarquia, contra el rei, hem de veure que la monarquia, el rei, representa unes certes classes socials, uns certs sectors dominants, i que l'important és que darrere d'ell hi vagin tota la resta.
Clar, és que és el que aprenem d'aquesta lliçó històrica, no?
Que exacte,
no
hi ha... el que tu deies, sí, no canviem un...
No n'hi ha prou en treure el rei, no? Exacte. Sinó que té que haver tot un canvi associat.
Uh-huh. És un moviment revolucionari permanent,
Però bueno, que és
cap endavant.
És curiós pensar que un viu en un país on hi ha un rei, no? Amb tot el que això suposa de feudal i medieval i tot, és que tot això, no?
De traes democràtic, sí. Vull dir, per pura higiene democràtica tindríem cada una vegada ja de lliurar-nos d'aquesta institució que a nivell de història de l'estat espanyol tantes desgràcies ha comportat.
Sí, bueno, i de la humanitat.
Sí, en general, la monarquia una cosa ja obsoleta i feudal.
Sí, doncs bé, és un tema molt interessant, però se'ns ha acabat el temps, no? I bueno, ens podeu escoltar a repetició la pròxima setmana.
Uh-huh.
I d'aquí 15 dies doncs, seguirem amb tot el tema del company, de les geografies i del moviment comunista abans de la Guerra Civil.
Perfecte, doncs fins d'aquí 15 dies. Salut, que tingueu molt bona quinzena, tots i totes, i seguiu escoltant aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada, Contrabanda FM, el 91.4 de Barcelona. Salut.
Que vagi bé.